L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia s'encarrega de coordinar i presentar-vos qui us parla. Domènec Ramal, que com dèiem us dona la benvinguda a la crònica informativa d'este dijous, penúltim dia ja del mes de febrer, dia 27. Un temps d'actualitat que diàriament obrim avançant el sumari de continguts en titulars, temps que avui encetarem anant cap al Mas de Barberans. L'alcalde denuncia la retallada pressupostària i la manca de recursos per al Parc Natural dels Ports. Els socialistes de l'Ebre reclamen més recursos per al parc i es mostren d'entrada contraris a la conversió del Parc Nacional. Seguirem parlant del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que el passat dimarts organitzava una jornada tècnica titulada Geologia i Geofísica del Projecte Castor, implicacions de risc. Una jornada a la qual hi van assistir també els membres de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. L'actualitat del dia avui ens portarà a l'Ametlla de Mar per parlar del pàrquing de les Escoles Velles, que posa a lloguer diferents tipus de places d'aparcament per a turismes i també per a motocicletes. A Alcanar, a l'Ajuntament, per aquesta tarda a partir de les 8 hi ha convocada la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer, una sessió de la qual en repassarem alguns dels seus punts més destacats a tractar. I el recorregut informatiu del dia avui passarà també per Santa Bàrbara. La psicòloga planera Maria José Cid formarà estudiants a Costa Rica, estudiants interessats en els anomenats espais Snozelen. Les Terres de l'Ebre són, de fet, un punt de referència europeu en la projecció d'aquest tipus d'espais. I a la recta final del nostre temps d'informació tractarem la crònica de successos. D'una banda, per destacar la detenció d'un veí de l'aldea de nacionalitat colombiana acusat de tràfic de cocaïna a petita escala. Per altra banda, ens farem també ressò d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sentència de l'àmbit urbanístic que insta a tombar un bloc de 136 pisos amb la llicència anul·lada a la Ràpita. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat avui l'obrim parlant de qüestions mediambientals. L'alcalde del Mas de Barberans denuncia la retallada pressupostària i la manca de recursos del Parc Natural dels Ports. Els socialistes de l'Ebre reclamen més recursos per al Parc Natural i es mostren d'entrada contraris a la conversió en Parc Nacional. Els socialistes de les Terres de l'Ebre han reclamat més recursos per al Parc Natural dels Ports i han mostrat, com dèiem d'entrada, la seva posició contrària a que el parc es convertisca en Parc Nacional, tal com han proposat Convergència i Unió. Des del PSC, però, es considera oportuna l'ampliació del parc amb la incorporació de les serres de Pàndols i Cavalls, anunciada pel conseller de Territori, Santi Vila, i així ho van explicar durant la roda de premsa en què hi van ser presents el senador Joan Sabater, els alcaldes del Mas de Barberans, Josep Maria Lleixà, d'Alfara de Carles, Josep Mas, i el portaveu socialista a l'Ajuntament de Paüls, Gerard Gràcia. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'alcalde del Mas de Barberans, Josep Maria Lleixà, ha denunciat la retallada pressupostària i la manca de recursos humans i materials del parc, que ha passat de disposar de 300.000 euros de dotació el 2010 al 147.000 el 2013 i que també ha comportat la reducció de 17 a 5 els treballadors del personal de la brigada. Segons l'alcalde, aquesta situació està afectant a les arques municipals, ja que els ajuntaments encara no han cobrat les subvencions que tenen concedides i que han hagut d'avançar. La situació és molt preocupant i hem d'intentar que no es torni a repetir que davant una situació d'excepcionalitat com la de l'any passat, en què el bosc va estar molt brut com a conseqüència de les nevades, en no tenir suficients efectius per realitzar la neteja necessària, es va viure una situació d'alt risc d'incendi, subratllava l'alcalde Masover. Per aquest motiu reclamen que es doti de recursos al Parc Natural, que és una figura que ja funciona perquè garanteix la protecció del massís a la vegada que no impedeix un desenvolupament econòmic sostenible. Així ho ratificava també Josep Massa, que recordava que els veïns d'aquests pobles han sabut adaptar-se i conviure a aquesta realitat que ara podria alterar-se, ja que advertia que un parc nacional és una de les figures de protecció extrema que posa obstacles a determinades activitats, com ara les ramaderies de bous, que ja ens estan posant prou problemes per un excés de dirigisme centralitzador, activitat que permeten continuar vivint amb garanties als nostres pobles, explicava l'alcalde d'Alfara. Els socialistes, finalment, també exposen que la posició sobre el parc nacional es deriva dels dubtes que han mostrat els nostres alcaldes sobre l'impacte que pot tenir en l'economia dels municipis, impedint la continuïtat de les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals que queden i perquè pot ser un obstacle important per al desenvolupament de certes activitats turístiques. Aquest darrer extrem es concretava amb l'afectació que podria tenir amb la pràctica d'esports de muntanya, les activitats cinegètiques o la tradició de la recollida de bolets.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
No abandonem les qüestions mediambientals, ho fem ara parlant del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, que va organitzar el passat dimarts, en dia 25 de febrer, la jornada tècnica titulada Geologia i Geofísica del Projecte Castor, implicacions de risc, una jornada en principi destinada als professionals acadèmics, especialistes, responsables locals, tècnics, gestors de l'administració i a totes aquelles persones interessades en el tema, jornada a la qual també hi va assistir una delegació de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que van estar acompanyats també de diversos càrrecs públics del territori, concretament com l'alcaldessa d'Ullacona, Núria Balaguer, o el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. El president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Escué, va ser l'encarregat d'obrir la jornada, evidenciant la relació espacial i temporal entre la injecció de gas del magatzem Castor i la crisi sísmica, així com l'alarma social que aquesta va provocar. Per la seva banda, el president Escal UGS, promotora del projecte, el senyor Recaredo del Potro, exposava una visió en perspectiva del projecte Castor, continuant també el director general de l'empresa, el senyor Carlos Barat, que va explicar la geologia i geofísica d'aquest magatzem subterrani. Va tancar l'exposició de ponències Rodrigo del Potro, oferint una ponència de caire estrictament tècnic i científic centrada en l'estudi de la sismicitat a l'entorn de la plataforma Castor, del que en deriven les següents conclusions, sempre, evidentment, segons la visió de l'empresa, que la crisi sísmica es va generar en una petita falla en el mateix jaciment, que l'energia introduïda durant la injecció és un miler de vegades menor que la produïda durant la crisi, que la injecció de gas hauria desencadenat la sismicitat, tractant-se, doncs, de l'avançament d'un fenomen que tard o d'hora s'hauria produït igualment i que les dimensions d'aquesta fractura no són suficients per generar un terratrèmol de gran magnitud. La jornada va oferir un ampli i animat espai de debat, exposició d'impressions, queixes, demandes, opinions i consultes entre científics, acadèmics, professionals implicats, afectats i l'empresa responsable. Va quedar palesa la importància d'aprofundir en el coneixement del fenomen per aclarir-ne tots els aspectes que permetin una decisió raonada i serena sobre el futur d'aquesta infraestructura. Així ho explicava el Col·legi de Geòlegs de Catalunya a través d'una nota de premsa. També des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia s'ha volgut fer una valoració d'aquest acte organitzat pel Col·legi de Geòlegs. Era concretament el president president de la plataforma i portaveu Joan Ferrando, qui als nostres micròfons passava balanç de la participació en aquesta jornada, una jornada que Joan Ferrando qualificava de decepcionant a nivell estrictament tècnic, però molt enriquidora a l'hora del col·loqui i de posar damunt la taula tots els aspectes a favor i en contra d'aquest polèmic projecte. Joan Ferrando.
Pues la jornada en general va anar, segons la meva experiència, bastant bé. De totes maneres, hi ha que dir que la primera part, que va ser l'exposició tant de Recaredo del Potro com del seu fill Rodrigo, com el president també del projecte, el senyor Barat, pues, a nosaltres ens va deixar bastant decepcionats, perquè pensàvem que s'exposaria pues, coses més de cara al futur de la situació i del risc, pròpiament dit, i allí el que es va fer va ser repetir pues, les presentacions que han fet. Tal. La segona part ja va ser, per a mi, molt més interessant, perquè ja es va donar un fet que nosaltres desitjàvem des del principi, des de fa 6 anys, i que va ser pues, l'opinió tècnica, científica, contra el Càstor. D'una manera pública exposada, sí que teníem gent que ens havia anat pues, donant informació, plantejant els seus plantejaments, però d'una manera clara i una cosa oposada al projecte Castor, d'una manera científica i tal, encara no havia, penso que jo, que no havia sigut tan evident. I això va ser una realitat.
Per últim, destacar també que de moment el Ministeri d'Indústria continua guardant silenci sobre els informes que en el seu dia va encarregar per la seva banda i per tal de determinar si hi ha causalitat directa entre els treballs d'injecció de gas matalàs al subsol marí, que va dur a terme Escal el mes de setembre, i els més de 600 sismes que es van produir a la zona durant les setmanes posteriors per la seva banda. I tot i que som ja pràcticament a les últimes hores del mes de febrer, Recaredo del Potro, el representant de l'empresa, continua assegurant que els informes s'han de lliurar de manera imminent, fins i tot abans que acabi aquest mes de febrer. Des de l'empresa esperen que se'ls autoritze a reprendre l'activitat.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Informatiu Emotel.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. El pàrquing Les Escoles Velles ha posat a lloguer places d'aparcament al municipi Calero. En el cas dels turismes, al preu de 39 euros al mes, IVA inclòs, es podrà llogar una plaça en aquest aparcament soterrat. El lloguer haurà de ser, això sí, com a mínim per a un any. En el cas de les motocicletes, la tarifa serà de 20 euros mensuals, també IVA inclòs, i amb el termini mínim d'un any previst. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'aparcament municipal de les Escoles Velles, situat al vell mig del nucli urbà de l'Ametlla de Mar, ofereix la possibilitat de lloguer de places tant per a turismes com per a motos. D'aquesta manera, es posa a l'abast del ciutadà la possibilitat de fer ús d'aquest equipament a un preu assequible. Així, en el cas dels turismes, per 39 euros, IVA inclòs, al mes es pot llogar una plaça a l'aparcament soterrat. Això sí, mínim un any. En el cas de les motos, la tarifa és de 20 euros, IVA inclòs, al mes, i també un mínim d'un any. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Vam fer des de ja pràcticament fa més d'un any aquestes rebaixes, dirien significatives, amb els preus que tenen el que és l'aparcament municipal d'aquí davant de l'Ajuntament, al soterrani, i en aquest sentit doncs, s'iniciarà aquesta nova campanya de promoció per fer extensiu a tota la població, als comerços i també a tots els ciutadans, d'aquests preus que són, diríem, molt competitius, que són preus molt rebaixats, que són uns preus que fan i han de fer possible que tots plegats, amb la demanda que vam plantejar tots i sobretot al sector comerç, per agilitzar, per poder rotar durant tot l'any, però també durant els mesos d'estiu i els caps de setmana, etc., doncs uns preus, com te diria, totalment assequibles.
D'altra banda, en cas d'un turisme, hi ha la possibilitat de la compra d'una plaça d'aparcament. El preu és de 15.155,77 € sense IVA. A més, d'altra banda, tothom que vulgui fer un ús habitual de l'aparcament soterrat, evidentment també el pot fer. Actualment, per exemple, s'aplica la tarifa de temporada baixa del 15 de setembre al 15 de juny. En aquest cas, és de 0,50 € l'hora.
Gràcies, Olga. Seguim el recorregut informatiu del dia anant ara cap a Alcanar. L'Ajuntament d'aquesta població té previst, a partir de les 8 de la tarda d'avui mateix, celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer, una sessió que habitualment es convoca l'últim dels dijous de cada mes. Una sessió en la que es tractaran un total de 14 punts, entre els quals destaquen algunes propostes com la de la regidoria de festes, de l'aprovació de la modificació del model de pubilles i hereus de festes, la proposta d'aprovació de la denominació de l'antiga Nacional 340 en el tram comprès entre el pont de la Fàbrica del Ciment i el terme municipal de la Ràpita, que passaria a denominar-se Avinguda de la Mediterrània. També es proposarà l'aprovació de la bonificació de l'ICIO amb motiu de la celebració enguany de les festes quinquenals 2014, una proposta d'aprovació de les contribucions especials del carrer Magallanes, proposta d'aprovacions d'un parell de plans de protecció civil. D'una banda, el manual d'actuació per a episodis de contaminació accidental de les aigües marines, el CAMCAT, i per l'altra, el manual d'actuació per a incendis forestals, l'INFOCAT. El ple també tractarà la proposta de formalització de conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i a la recta final del ple hi ha contemplat també el tractament d'algunes mocions, com les que ha presentat el grup d'Esquerra Republicana, una d'elles, moció de suport a l'acord sobre la data i la pregunta de la consulta per decidir el futur polític de Catalunya, una altra moció també d'Esquerra per a la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietats d'entitats financeres i altres grans empreses, la moció del Partit Popular de constitució d'una comissió informativa especial d'investigació en relació a les contribucions especials de la Ronda del Remei en el tram comprès entre l'Avinguda Catalunya i l'Avinguda Constitució, o la moció de Convergència i Unió per a que l'Ajuntament execute les mesures necessàries per recuperar les quantitats que s'han deixat d'ingressar en concepte de contribucions especials i cobre les contribucions especials que hi hagué pendents. El punt acabarà, com és habitual en les sessions plenàries ordinàries, amb el torn de precs i preguntes.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
L'actualitat del dia ens porta avui també a Santa Bàrbara. La psicòloga planera Maria José Cid forma estudiants originaris de Costa Rica interessats en els anomenats espais Snozelen. Les Terres de l'Ebre són un punt de referència europeu en la projecció d'aquests espais. El concepte Snozelen prové de la contracció de dues paraules holandeses que signifiquen quelcom semblant a olorar i relaxar-se o dormitar. El concepte es va crear a Holanda cap a la meitat dels anys 70. Snozelen implica un tipus concret d'intervenció en persones amb discapacitat intel·lectual i també en altres diversos col·lectius amb alteracions sensorials o bé amb dificultats conductuals i o emocionals, entre d'altres. Es pretén oferir a la persona inputs sensorials variats i agradables amb la finalitat de proporcionar estimulació adequada a cada perfil i alhora donar també un benestar emocional, entre d'altres objectius. Maria José Cid, com dèiem, planera, doctora en psicologia, és la presidenta d'ISNA, l'Associació d'Estimulació Sensorial Snozelen, i conjuntament amb la fisioterapeuta Montse Cervellera han viatjat a Costa Rica per tal d'impartir classes d'aquesta matèria tan singular a la Universitat, concretament, de Santa Paula. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
El centre de Passa d'Amposta fou un dels primers centres a l'estat espanyol en poder oferir aquest espai als seus usuaris mitjançant diferents elements com llits d'aigua, columnes de bombolles, sostres d'estels, elements tàctils. Es permet oferir benestar a les persones que per la seva naturalesa no poden percebre'l. Després de crear l'any 2005 l'espai Amposta i d'un viatge de formació a Alemanya, van descobrir que aquests espais pioners al nostre país a principis dels anys 70 ja eren habitual en d'altres països d'arreu del món. És llavors quan el centre d'Amposta comencen a treballar per tal d'aconseguir l'acreditació europea a nivell professional. En l'actualitat, el personal acreditat de Passa s'encarrega de donar classes no només a Espanya, sinó també a d'altres països europeus. Aquesta setmana, la planera Maria José Cid i també la fisioterapeuta Montse Cervellera han viatjat fins a la Universitat de Santa Paula de San José de Costa Rica a impartir classes. Maria José Cid, presidenta d'ISNA Espanya, ens explicava quin tipus de formació s'ofereix.
Fem dos parts, una part teòrica i una part més pràctica. Hi ha una part que és molt important dels cursos, que és explicar les bases neurofisiològiques de tot això, és a dir, què passa al cervell quan nosaltres donem una estimulació visual, una estimulació auditiva, com les neurones se posen en marxa, això és més teòric, però és important que el professional que treballa vegi que el que fa no és qualsevol cosa, que té una fonamentació teòrica. Expliquem això, expliquem també el tipus d'aparells que hi ha, com s'han d'utilitzar, també parlem de què és la demència o de diferents discapacitats, no és el mateix un autisme que un síndrome de Down, i la fisioterapia és genial perquè el que fa és que la gent, un dia sense el curs, ve en el seu xandall, en materials, i viu al seu cos que és un massatge tàctil, que és superficial, un massatge propioceptiu, que vol dir tan fort, que viu que és estar damunt d'un llit d'aigua, perquè pot passar que alguna persona, algun aparell, no li agrade, no li vagi bé, però tu, si has de ser un bon treballador en aquestes tecnologies, prèviament les has d'experimentar al teu cos, no?
De fet, a l'estat espanyol no hi ha encara una regulació d'aquestes sales. És per això que les úniques classes reglades a nivell europeu són les que s'imparteixen des del centre a Passa. Les sales es nusen, no curen, però els usuaris disminueixen l'ingesta de fàrmacs o afronten la malaltia amb més optimisme. Cada cop creixen més el nombre de sales d'estimulació d'aquest tipus i ja se'n poden trobar en centres hospitalaris, en geriàtrics o centres de disminuïts on s'ha comprovat els seus beneficis.
Gràcies, Tere. I de les qüestions de l'àmbit acadèmic o formatiu, hem de tractar ara una actualitat molt diferent, com és la crònica de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 de febrer un veí de l'Aldea, de 41 anys d'edat i nacionalitat colombiana, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Agents de paisà van veure l'individu sortir cap a un quart d'una de la matinada d'un cotxe i entrar en un bar de Tortosa d'una manera que els policies van identificar com a habitual en l'àmbit de la compra i venda de droga a petita escala. Quan l'home va marxar del bar, el van seguir i el van aturar. A dins del cotxe hi havia 28 embolcalls amb 45 grams de cocaïna i 320 euros en metàl·lic, per la qual cosa se'l va detenir. Posteriorment es va inspeccionar el bar i es va multar el responsable per permetre el consum d'estupefaents. En aquesta segona part de l'operatiu, els Mossos d'Esquadra van comptar amb el suport de la policia local de Tortosa. En el transcurs de la inspecció, els agents van localitzar a l'interior del local 9 embolcalls de cocaïna, a banda de comprovar que es tolerava el consum d'estupefaents. Els agents van denunciar el titular de l'establiment per diverses infraccions administratives. Pel que fa al detingut, per venda de drogues, la policia indica que l'individu va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa el passat 21 de febrer i que després de prestar declaració al jutge en va decretar que quedés en llibertat amb càrrecs. I per tancar la crònica informativa del dia i abans d'arribar a la previsió meteorològica, avui hem de destacar també una informació que recull l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, en este cas crònica judicial, per comentar que un bloc de 136 pisos de Sant Carles de la Ràpita pot haver-se d'enderrocar total o parcialment. Així ho recull una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que referma la nul·litat de la llicència atorgada per l'anterior govern municipal de la Ràpita per construir l'edifici, situat entre els carrers Oliveres i Alcanyís i construït per la promotora Arriaz. Per no haver seguit el procediment legal i atenent aquesta nul·litat, assegura que s'ha d'enderrocar. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respon a un recurs de l'Ajuntament de la Ràpita i ara serà tramès al Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona, que va declarar anul·la la llicència perquè sigui aquest qui reclame l'enderroc. Concretament, la resolució assenyala declarada la nul·litat de ple dret de la llicència d'edificació atorgada. Resulta així, en conseqüència, que la construcció edificada a la seva empara privada ha esdevingut clandestina i il·legal en esta mancada de cap llicència i no ser possible la seva compensació, per la qual cosa el compliment de les declaracions contingudes en el veredicte exigís l'enderroc de tot l'edificat a l'empara d'una llicència inexistent. L'Ajuntament de la Ràpita estudia ara aquesta resolució que li va ser notificada dilluns passat a nivell jurídic i urbanístic. En aquest sentit, l'Ajuntament rapitenc ha iniciat ja un expedient per legalitzar aquella part de la promoció que sigui legalitzable. Aquest nou projecte s'haurà d'adaptar al nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que recentment ha estat aprovat de manera definitiva per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament calcula que un 30% dels 136 pisos es troben en mans de propietaris particulars, alguns dels quals han mostrat ja la seva preocupació davant del consistori pel futur de les seues propietats immobiliàries.
8è concurs literari i artístic 21 d'abril. 21 d'abril del 2014, Paisatges Ebrencs. Modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, truca al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. O escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea. I col·laboren Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum, La Caixa i Diputació de Tarragona.
Segon campionat internacional de guinyot Delta de l'Ebre, dissabte 12 d'abril al Centre Cívic. Premis a fins a 4.000 euros, esmorzar i dinar per als participants, trofeus i lots. Apunta't i informa't al 671 108 948 o al 633 628 212. Preu per inscripció, 60 euros per parella. Organitza Ajuntament de Deltebre, col·labora Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria i Jordi Mario.
Carnestoltes 2014, 1 de març. Les comparses participants s'han d'inscriure a les oficines de l'Ajuntament fins al dia 27 de febrer. Programació tarda. A les 5, concentració de disfresses a la plaça de Doctor Maimó. A les 5 i quart, sortida de la rua fins al pavelló pel carrer Estació, acompanyats pels tabalers dels Diables Aldaia. A les 7, arribada al pavelló, desfilada de les disfresses dels xiquets i xiquetes. Programació nit. A les 11, balla amb Deluxe Duet. A la mitja part, entrega dels premis. A partir de les 2 i mitja, festa jove a càrrec de l'Escrua, amb Lluís Torralbo. Preu entrada, 5 euros. Disfresses, entrada gratuïta. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Regidoria de Joventut i col·laboren Diputació de Tarragona, Llar d'Infants, Bressol del Delta, AMPA 21 d'abril, AMPA Maria García Cabanes, Escrua i Diables d'Aldaia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Situació marcada per un sistema frontal que ens creua durant les hores centrals de la jornada. El matí serà en conjunt força assolellat, però a partir ja de mig matí la nuvolositat augmentarà i serà cada vegada més abundant i compacta, sobretot al terç oest del país. De cara a la tarda és quan creuarà i a primeres hores de la tarda és quan s'esperen les precipitacions de caràcter feble i sobretot molt restringides cap a zones del Pirineu i especialment el Pirineu Occidental. Ràpidament, a partir de mitja tarda, començaran a obrir-se clarianes. Les temperatures pujaran i es notarà sobretot a la demarcació de Girona. La resta seran semblants o inclús una mica més baixes a punts del terç oest. La situació de cara als propers dies, doncs, marcada per la inestabilitat de nou divendres, però on, amb advecció de nord-oest, parlarem de nevades a punts de la cara nord del Pirineu, on es donaran les precipitacions més abundants i també a forts vents. De cara a dissabte, un front poc actiu tornarà a deixar precipitacions febles i més general i descens de les temperatures. De moment, això és tot.
Tal com fem cada dia, fent una allada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final i el tancament en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat conjuntament elaborat amb la participació i col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUT. Un temps que un dia més s'ha encarregat de presentar-vos qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Demà novament hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.